Agricultura biològica des del 1975 patrocina Tu menges, tu manes. Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
Segurament més d'una vegada haurem sentit a parlar del comerç just, però sabeu exactament què és? Què vol dir que un producte sigui de comerç just? I on podem trobar aquest tipus d'aliments? Avui l'Ester Vives, bon dia.
Molt bon dia.
Ens dona totes les claus per conèixer el comerç amb justícia. D'entrada, què és això del comerç just? Quin és l'origen del comerç just?
Doncs el comerç just, la demanda d'un comerç amb justícia va sorgir allà als anys 60-70 als països del centre Europa per part de diferents moviments socials que detectaven que les regles del comerç internacional eren injustes i creaven desigualtats. I fruit d'aquesta anàlisi, doncs, van decidir fer una sèrie de propostes per tal de crear uns mecanismes d'intercanvi comercial que justament tinguessin uns criteris de justícia social, de justícia mediambiental, i aquí aquest moviment i aquestes demandes van arribar una miqueta més tard a Catalunya, allà als anys 80.
Molt bé. Bé, David?
De moment sí, comerç just. És allò que hi ha el súper de color taronja, no? Alguns súpers?
No només.
No només,
que
però...
Que poses comerç just. És l'únic que sé.
Bueno, ja és algú, ja és algú.
I és més barat.
Hi ha comerç just amb tots els productes o només amb aliments? De quins aliments estem parlant quan parlem de comerç just?
Doncs quan parlem de comerç just, sobretot fem referència a aquells aliments que no es produeixen aquí, que són característics de latituds tropicals, del que es coneix com a països del sud. Uh-huh. Productes com el cafè, com el cacau, com el te, com el sucre que prové de la canya
integral.
De sucre.
Uh-huh.
Per tant, ens fem referència a aliments que aquí no es produeixen. I, de fet, quan va sorgir tot aquest moviment del comerç just, aquí a Catalunya, abans comentava, als anys 80, doncs, sobretot, va sorgir vinculat als moviments de solidaritat internacional, de solidaritat amb Centroamèrica, i aleshores la gent que formava part d'aquestes organitzacions viatjava, doncs, a Centroamèrica, a Nicaragua, a Guatemala, a Mèxic, i comprava alguns paquets de cafè posant-se d'acord amb organitzacions de petits productors, els hi pagaven un preu digne per aquest producte, ho carregaven a la motxilla i després ho venien aquí amb fires i firetes que organitzaven. Per tant, era molt voluntarista, això evidentment
Mare
ha canviat
Déu.
Moltíssim.
Quins esforços
però,
que s'havien de
sí,
fer, eh?
Sí, explico aquesta anècdota dels inicis per justament posar èmfasis en la filosofia, en l'esperit del que és el comerç just, que és crear aquest vincle directe amb el productor en el sud, pagar-li un preu digne per la feina que fa i sobretot evitar els intermediaris que, com ara sentíem, són aquells que s'emporten tots els calerons quan nosaltres comprem un producte.
Clar, és que ens hem de posar en el context històric, a més, perquè molts d'aquests productes no és que fossin injustos, és que venien directament de l'explotació, dit sense exagerar, de l'esclavatge de moltes persones que amb la seva feina sense cap retribució enriquien la butxaca de moltes altres persones que venien aquests productes després al primer món.
Clar, tu dius com això
en temps passats,
però això succeïa en temps passats i ho hem vist amb productes tan emblemàtics com el sucre, el cafè, el cacau, amb aquests aliments que són productes molt característics del comerç just, però això passava abans i segueix passant avui en dia. I d'aquí que quan s'ofereixen aquests productes de comerç just siguin una alternativa on el que impera o intenta que s'imperi sigui la justícia social en aquest intercanvi comercial.
El producte estrella podríem dir que és el que es consumeix més a tot el món, que et diria que és el cafè, no? Es
sí,
consumeix més a nivell mundial i el de comerç just segurament també és aquest.
Sí, de fet, si mirem les xifres de la comercialització del comerç just, aquí a casa nostra més del 40% dels productes de comerç just que es consumeixen són paquets de cafè. Per tant, és el producte estrella pel que fa a la seva comercialització i també perquè el cafè sintetitza molt bé aquestes desigualtats que existeixen en el comerç internacional. Ens trobem en un mercat on bàsicament el monopolitzen un grapat d'empreses que controlen el que són els cultius i la producció de cafè, el que és la comercialització, la distribució, i paguen un preu de misèria en els productors en el sud. Per tant, és justament també un producte emblemàtic de la injustícia comercial. Per tant, quan comprem un cafè de comerç just, el que estem comprant és l'altra cara de la moneda. Estem comprant solidaritat, estem comprant justícia en el medi ambient, i per tant, és un producte en positiu.
N'hi ha càpsules? cafè de comerç just en càpsules?
Doncs això, que jo sàpiga, no s'ha inventat.
Pensava, tot, dic, segurament,
tot arribarà.
Amb el que dius, crec que no.
Però
posar unes càpsules, hi ha d'haver una empresa que posi la capsuleta...
Bueno, potser sí, el que passa és que aquí tindríem un altre debat, que quan parlem de comerç just, hi ha l'element de justícia social vinculat als criteris de comercialització d'aquest producte, però clar, també les càpsules de cafè generen més residus a nivell mediambiental. Pot ser que trobem aquest producte, si no el trobem avui, pot ser que hi sigui en el futur, perquè justament s'intenten donar totes les facilitats, però potser no ens cal, no?, les càpsules per prendre cafè.
No cal, però que tot està de moda i tot ficarem càpsules.
Exacte.
No? Sí, també et diré que l'altre dia, mira, vaig estar a Biocultura la setmana passada i vaig conèixer una empresa que ara no recordo el nom i em sembla molt de greu, que fan càpsules de cafè que es poden reutilitzar. Que no és que siguin reciclables, és que la pots tornar a fer servir una vegada i una altra i una altra i una altra. I que,
com una copa...
Aleshores, tu tens un aparell on hi ha amb una banda el cafè, que pot ser... comerç just, precisament, i després hi poses ja dins un moll, hi poses la càpsula, poses el cafè dins, baixes i poses una mica d'alumini, hi ha un procés, i tens una càpsula disponible que pots fer servir una vegada i una altra i una altra.
Una bona alternativa.
El millor de dos mons, també.
Perfecte.
Ara a veure si trobo el nom de l'empresa. I com sabem si són productes de comerç just o no? Que és la pregunta que fem sempre amb tot, amb agricultura ecològica, amb no... Qui ho regula, això?
Bé, d'una banda hi ha uns criteris generals que s'han anat consolidant al llarg dels anys sobre què entenem per comerç just. D'una banda, és un producte en el qual estem pagant un preu digne per allò que comprem, que es retribueix d'una manera digna al productor en el sud. També implica unes relacions comercials entre l'organització del nord d'aquí que importa aquest producte i la productora, unes relacions d'igualtat, de respecte i de confiança, cosa que és molt important. I també el que ens garanteix un producte de comerç just és que aquell aliment està elaborat amb una organització que respecta els drets humans, on no hi ha treball infantil, on hi ha equitat de gènere. Sobre com ho identifiquem, el millor és si tu vas a comprar una tenda de comerç just que saps que aquells productes tenen aquest origen. Però en la mesura en què han entrat a grans circuits com els supermercats, també s'ha instaurat el que és una certificació, la certificació Flor, que en el seu moment, quan es va començar a utilitzar, va generar tota una polèmica i un debat al voltant del moviment del comerç just, perquè bàsicament la certificació permet als supermercats vendre aquest producte, però clar, també hi ha tota la qüestió, que després en podem parlar, que és el supermercat ven comerç just, però en realitat tampoc és que sigui un actor que faci justícia comercial en la major part dels aliments que ven, no? Però bé, la certificació és la Flor, on hi ha d'altres que no tenen certificació i tenen d'altres mecanismes per tal de tu saber que allò és un producte de comerç amb justícia.
En trobem en alguns supermercats, com deies tu, tot i que si volem ser una mica coherents potser no seria el millor lloc per trobar-los.
I a granel, sobretot.
Però, bueno, com a mínim hi són, i això ja és un pas positiu, però on més els podem trobar?
Bé, aviam, com a consumidor sempre, si anem a un súper, és millor comprar un cafè de comerç just com que no ho sigui. El que, evidentment, si tens l'oportunitat, la millor opció és anar-ho a comprar directament a una tenda de comerç just o al petit comerç, que deixa un major benefici en l'economia local. Aquí tenim organitzacions emblemàtiques que, per sort, des de fa molts anys treballen important, difonent els principis del comerç just. Organitzacions com Intermón Oxfam, que també té moltes tendes arreu de Catalunya, organitzacions com Alternativa 3, ubicada a Terrassa, però que distribueix a tot Catalunya, la xarxa de consum solidari, amb la seva seu central a la plaça Sant Agustí Vell de Barcelona, que fa molts anys que també treballa en aquest tema, que entre les diferents organitzacions també tenen sensibilitats sobre aquesta qüestió, que són diverses. I també cal assenyalar l'organització SATEM, que és una ONG que no ven aquest tipus de productes, però que ha fet molta sensibilització al llarg de molts anys sobre aquests temes. I aquestes són les organitzacions que aquí importen aquests productes i els distribueixen, ja sigui a supermercats o a d'altres tendes.
I va, a més, va en augment el consum de productes de comerç just o està estabilitzat?
Amb la crisi va semblar que s'estabilitzava, potser s'estancava, però sí que hem anat veient en els darrers anys com el seu consum augmenta. De fet, les dades el que assenyalen és que l'any passat el consum de productes de comerç just va augmentar un 15% respecte a l'any anterior. Per tant, veiem que és un tipus de productes que cada cop es van consolidant en la nostra cistella, però, evidentment, les xifres aquí a casa nostra queden molt lluny de les que, per exemple, hi ha de consum d'aquests productes a Centre Europa, països com Alemanya, França, Itàlia, on aquest tipus d'aliments menys estan encara més consolidats que aquí en la dieta.
I com se sap que és de comerç? Vull dir, els productes estan etiquetats, tenen un segell especial...
Una flor.
És el que abans estava comentant, que no sé si estaves del tot atent, t'hauré de posar un punt negatiu.
És que estava pensant en les càpsules aquestes reutilitzables.
Molt bé, molt bé. L'hem enganxat, el David Olivares. Pim-pam. Doncs no.
Torna a explicar, perquè si a mi se li ha passat...
Ho dic perquè en un súper, si no hi ha el raconet del comerç just, si hi ha molts cafès, hi ha moltes coses... Si...
Què buscar, no? Sí. Doncs,
com abans comentava, hi ha la certificació flor.
És obligat, eh?
El que passa és que no és obligada. És diferent que la certificació ecològica. En la certificació ecològica tu la necessites perquè té a veure amb els mecanismes de producció i en els elements que s'han posat o no en aquell cultiu. Un producte ecològic ha de ser lliure de pesticides químics de síntesi, per tant, hi ha d'haver una certificació que et garanteixi això. En el comerç són uns criteris més de caràcter econòmic, més de caràcter social, i per això hi ha tot un debat si cal certificació o no, perquè la certificació et permet vendre-ho en el súper, però si tu entens que el comerç just és tota la cadena de comercialització d'un producte d'origen a fi, potser, si tens en compte aquesta mirada global, un paquet de cafè de comerç just que es ven en el súper, des d'aquesta mirada global, no és molt just que s'estigui venent al supermercat, perquè les regles del joc que impera en la gran distribució, pel que fa al comerç, no són gens justes, no? Aleshores, hi ha tot un debat sobre aquesta qüestió. Però, bé, per aclarir els nostres oients, l'etiqueta és el que ens permet identificar en un supermercat un producte de comerç just, però a vegades hi ha d'altres mecanismes, i si anem a comprar una petita tenda de barri o una tenda específica de comerç just, com la de la xarxa de consum solidari a plaça Sant Agustí Vell, allà els productes no tenen etiqueta, però et garanteixen que aquella comercialització és 100% justa, també. Sí, lo delicte que ells han comès és haver nascut massa al sud. Cal que el món doni la volta per capgirar este planeta injust si el seguim tractant així. Com no han de voler fugir? La injustícia és massa gran, el silenci massa llarg.
Què estem sentint? Que ens has portat una cançó?
Doncs és un tema de la cantautora de les Terres de l'Ebre, Montse Castellà, que porta per títol Hemisferi Nord, que forma part del seu disc Géminis, i és justament un tema que parla de les desigualtats entre els països del centre i de la perifèria, entre el nord i el sud, entre els països industrialitzats i els països que s'anomenen vies de desenvolupament. I aquesta és l'essència, en definitiva, a partir de la qual sorgeix el comerç just.
Molt bé.
I si en lloc d'alimentar esta fam tan indesent ens dediquem a alimentar sa impotència i el seu dolor...
Avui amb l'Ester Vives estem parlant dels aliments de comerç just, estem veient com identificar-los, quins són els seus orígens i la seva història. Hi ha alguns, per això, que tu deies abans, són productes que venen, que no es produeixen aquí, que es produeixen a fora i que no es poden fer aquí, com el cafè o el cacau, per exemple. Però sí que trobem també, per exemple, productes de comerç just com la mel de Mèxic, la melmelada de maduixa d'Equador, vi d'Argentina, que no sé fins a quin punt estaria inclosa dins d'això, però no té molt de sentit, no?, comprar productes de comerç just de productes que es poden fer precisament aquí.
Bé, la certificació de la qual abans comentàvem certificaria aquests productes com de comerç just, però per mi l'element que tenen de positiu d'unes vies de comercialització justes en relació als productors en origen queden contrarrestades per l'impacte que té el viatge que han de fer del seu lloc d'origen fins que es comercialitzen a casa nostra, quan aquests mateixos productes també els elaborem aquí. Perquè una cosa és que el cafè, el cacau, el te vingui de l'altra punta del món. Evidentment, estan inclosos en la nostra dieta i si els volem consumir, doncs han de venir d'aquests països i, per tant, el comerç just és una opció de fer-ho des d'uns canals de comercialització justes. Però si ja tenim aquests productes com la mel, la marmelada, el vi aquí a casa nostra, no té molt sentit. Allò que ens aporta...
És com de luxe, no?
Bueno, allò que ens aporta de més, ho resta l'impacte negatiu mediambiental del seu viatge d'origen a destí.
Molt bé. Abans parlàvem de... Has estat suau amb la teva crítica, amb la presència de productes de comerç just als supermercats, però també hi ha empreses multinacionals com, no sé, se m'acull Starbucks, per exemple, que també n'ofereixen de productes de comerç just. No sé si això, des del teu punt de vista, és una bona notícia o no ho és.
Bé, el debat de la comercialització de productes de comerç just en supermercats o per part de grans multinacionals ha sigut un tema clau en el si del moviment, perquè des de diferents àmbits es pot apuntar que això és un element positiu, que et permet arribar a més gent, implica més comercialització, més ventes d'aquests productes, i és així. Però a la vegada també hi ha una altra cara de la moneda, que és el fet de per què ho fan aquestes grans empreses, els supermercats, Starbucks, o fins i tot en alguns països McDonald's serveix cafè de comerç just, per exemple, a Suïssa. Per què ho fan? Perquè d'una banda això els dona una bona imatge, és una estratègia de màrqueting empresarial, de greenwashing, i a la vegada també per cobrir un nínxol de mercat, en la mesura que hi ha gent que demana la comercialització i la compra d'aquest tipus d'aliments. Però clar, el que et ven un supermercat de comerç just és una ínfima part de tots els productes que estan comercialitzant, o una gran empresa com Starbucks o McDonald's pot tenir cafè de comerç just, però clar, la seva pràctica general, o fins i tot les relacions que intenta establir amb aquests productors en origen, repeteix els mecanismes de comercialització injusta a nivell comercial. Per tant, aquí també hi ha empreses que busquen fer negoci amb demandes de caràcter social.
Per tant, si dedueixo bé, a partir del que has dit, tu veuries més o menys correcte sempre que es respecti les regles del joc del comerç just.
Sí, jo penso que no? Com a consumidors no hem de posar la càrrega de la culpa en nosaltres, perquè mira, si vas a comprar prendre un cafè a l'Starbucks, millor que sigui de comerç just que no ho sigui, o si vas a comprar al súper, millor que comprem un paquet de cafè de comerç just que no un que no ho sigui. Però crec que sí que com a consumidors hem de ser conscients de per què ho fan aquestes empreses. Jo puc anar a comprar un cafè de comerç just al supermercat, però sé que així no es canviaran les regles del joc, que diríem que no és instrument de canvi
que és
social.
És una mica un contrasentit.
És un contrasentit, però està clar que vivim en un context on la gran distribució hi és i busca fer negoci amb aquests mecanismes. L'alternativa és trobar també mecanismes des de moviments socials i organitzacions socials d'arribar a més gent amb aquest tipus de comercialització de productes. I per tant el repte és això, des de les organitzacions de comerç just, com arribar a més gent sense perdre l'essència i els principis del moviment.
Molt bé, vinga, anem al rebost.
El rebost de la Vives.
Què hi trobem avui al teu rebost?
Doncs mira, avui al rebost us porto una campanya, jo diria que és la campanya majúscules del moviment del comerç just. És una campanya que precisament s'està portant a terme aquests dies i se celebrarà al llarg de tot el mes de maig. Es diu Som Comerç Just i és una campanya impulsada per les principals organitzacions de comerç just de casa nostra. És una campanya que organitza Setem i en la qual hi col·labora Alternativa 3, Intermón, Oxfam, i que per això es diu Som Comerç Just, però en la mesura en què aquest moviment ha intentat tenir una dinàmica i una perspectiva més política, de canvi social, de vincular-se a l'economia social i solidària, també en aquests darrers anys en aquesta iniciativa s'hi han sumat el Banc Ètic i Cooperatiu FIARE i la xarxa d'economia solidària. Per això es diu Som Comerç Just i Som Banca Ètica. I aquest any justament s'arriba ni més ni menys que a la 19a edició.
Déu-n'hi-do.
Abans es deia la festa del comerç just, ara s'anomena Som Comerç Just. I aquest any la campanya té com a lema la revolució de les butxaques públiques. I és una campanya, aquest any, que el que busca és pressionar l'administració pública perquè inclogui clàusules de compra social en la seva contractació i, per tant, inclogui criteris de justícia social i, per tant, faci avançar en la compra pública de l'administració també l'administració cap a vies de comercialització vinculades al comerç just i la banca ètica.
Molt bé, doncs això és el que trobem avui al rebost de l'Ester. Ester, moltíssimes gràcies. La setmana que ve continuen rebent una mica els supermercats, eh?
Sí, els supermercats els donarem una mica de canya. Sap greu.
Sí, explicarem que els trucs que fan servir per fer-nos comprar més.
Bueno, els trucs és una manera suau de dir-ho. També podríem dir com ens enganyen, no? Però bueno, les estratègies que fan servir per vendre més.
Hi ha estudis molt, molt interessants i molt divertits sobre tot plegat, i està bé que els coneixem perquè així veiem doncs per on ens intenten colar aquesta compra compulsiva que en definitiva és el que alimenta les caixes dels supermercats. Ester, gràcies.
A vosaltres.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.
I nosaltres ho deixem aquí.
Sí.
Us recordo que ens podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i a Twitter. El control tècnic avui l'Isma Cebrián, que hem de dir que mentre anàvem fent el programa anàvem menjant fruita seca, que és un noi molt saludable.
És que bé.
I així el veus, tot formós i jove i molt bon tècnic.
Però segueix fumant, quina enveja.
Sí, el David Olivares, que ha deixat de fumar i és encara més insuportable que abans que quan fumava, i servidor, que fumi o no fumi, sempre serà insuportable. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies per seguir-nos i gràcies per ser i per estar sans i estalvis.
Programa patrocinat per Natures Plus. Complements alimentaris de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.